Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Menú carregadet per avui perquè, d'entrada, tenim quatre novetats, dues recuperacions per allò de les nominacions als grans premis, ja en parlarem avui mateix, i a més tenim sessió de cine a l'Espai Cràter, sessió de Cine Club als Cines Olot i sessió de Cine Xic a la Biblioteca d'Olot.
Doncs vinga, tenim moltes coses. També anirem d'aniversari. Bufarem les espelmes amb un actor que demà passat diumenge, precisament, celebra un any més de vida.
En el programa d'avui també defensarem tres raons per les que hauríeu de veure un títol de la història del cinema i avui amb una pel·lícula molt antiga, però també amb molts plantejaments vigents.
I en l'apartat d'actualitat parlarem de les nominacions dels BAFTA de la setmana passada i també la dels Òscar, que vàrem saber just aquest dimarts.
I en el concurs regalarem dues entrades entre els que ens heu dit quina és la pel·lícula que més us ha impactat en la vostra vida.
Doncs vinga, entrem amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia: multa milionària de França a Amazon per l'excessiu control que practica sobre els seus treballadors. Segons denúncies dels propis empleats, la direcció controla, a través dels escàners d'entrega, el temps que utilitzen en cada entrega o el temps d'inactivitat si és superior a 10 minuts.
Quina és la idea? Doncs bé, comprovar una vegada més l'abús de certes pràctiques que les empreses exerceixen sobre els seus treballadors en temps de precarietats laborals com els que vivim. A partir de tot plegat, què us recomanem? Vida i muerte en un almacén. Estrenada l'any 2022 i dirigida per Aisha Rafel i Josep Bulman, una pel·lícula sobre com funcionen les empreses repartidores, com la citada en la notícia d'avui. La podeu veure a Filmin i a YouTube.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Després d'anys de calvari, desterrat de tot, els lleons codolaven sedents de presa. Encara hi són disposats a tancar-me. No m'hi veuran.
Van brotar el nom i la memòria del bisbe Morgades amb vituperis i ignomínies.
Obrim les novetats amb un documental biogràfic al voltant del món de les lletres i d'una figura important del nostre país, Canigó 1883, aquest és el títol. És un treball que, de fet, ja es va poder veure fa mesos, aquí mateix a Olot es va presentar, i va recórrer diferents localitats per fer la preestrena oficial, i ara el que fa és arribar a totes les pantalles de Catalunya i d'Espanya. Dirigit per Albert Naudín, el film el que fa és recrear la història de l'ascens de Jacint Verdaguer amb 38 anys i un pastor just per la xemeneia del Puig de Balatx per assolir el cim més alt de la muntanya del Canigó. Els protagonistes són l'actor Lluís Soler a l'Audell, que sentíem en el tall, una veu que no es pot confondre cap més. Ell interpreta el poeta de vell, Santi Pocino ho fa quan era jove, i després també tenim a Sílvia Bel i Busquet com a fada Flor de Neu i Xavier Boada com a Jaume Collell, que és l'amic íntim de Verdaguer.
No te la clavis!
Ho aconseguiré!
Genial!
Migració!
Patrick, contesta'm!
Ei, què has vist? Martí, he volat!
Com sabeu, no tothom participarà en la migració.
Què? I per què no puc venir?
No estàs preparat.
Ningú espera gran cosa de mi.
Para de voler ser igual que els altres.
I això què coi vol dir?
Fes-ho a la teva manera.
Monarques preparades, enlairament!
Aviat tornarà a passar un altre grup de papallones per aquí i ens les menjarem totes!
Què se n'ha fet d'aquell valent que volia viure aventures?
Uah! Som-hi! Que guai!
Ho he aconseguit!
Sisplau, que em transformi en papallona ara!
Doncs vinga, deixem el documental i, com podeu escoltar, anem cap a l'animació d'aventura amb la pel·lícula familiar Patrick. És una coproducció entre Canadà i Alemanya que ens presenta la papallona Patrick que s'amaga en un remolc d'un vehicle per fer un llarg viatge. Al costat d'un amic, l'eruga Marty, i una altra papallona, es convertirà en un heroi després d'enfrontar-se als humans i a certs ocells, tres en concret, que tenen ganes de gresca. A les veus originals del film tenim a Tatiana Maslany, a Mena Massoud i a Lucinda Davis, i està dirigida aquesta pel·lícula per Sophie Roy, que debuta precisament amb el film Patrick.
Yo creí en la libertad. Desde que nací, los hombres me han humillado, mancillado, traicionado. Mi vida ha sido suya. Mi muerte será mía.
¡Calla, caro!
Todo lo que he hecho, o vaya a hacer, será solo por la gloria de Francia.
Doncs vinga, anem a Los Tres Mosqueteros, que ara és Milady.
Exacte, anem, seguim amb l'aventura, però en aquest cas l'aventura més clàssica és la segona part de l'adaptació d'aquest clàssic de la literatura francesa, Els Tres Mosqueteros, o Els Tres Mosqueters, d'Alejandro Dumas. El seu títol en aquest cas és Los Tres Mosqueteros Milady, perquè és la segona part d'aquella que ja es va fer Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Això què vol dir? Que ens dona la pista de que aquesta segona part es narra just des de la perspectiva de la protagonista femenina, que és en el punt, diríem, on s'allunya una mica més del personatge original de l'autor, de Dumas. Les dues pel·lícules, ja ho vàrem comentar el primer cop, es varen rodar juntes al llarg de 150 dies de rodatge, i en aquest cas hem de dir que s'han incorporat tècniques que modernitzen una mica el cinema d'aventures. Per exemple, hi ha molts plans reals sense poc croma i pocs efectes informàtics. Hi ha molta càmera en mà i sobretot també drons, que això és molt actual, de poder fer planos aeris. Però això ho aconsegueixen sense que perdi la virtut de l'aventura clàssica i típica d'espades i mosqueters. Una curiositat del rodatge, per comprovar o per certificar això que dèiem, es varen utilitzar 650 cavalls reals.
No un de digitalitzat, sinó 650.
Ni més ni menys que 9.000 extras.
Mare meva.
Que això avui en dia en moltes produccions ja pràcticament no passa perquè s'utilitza no sé si és directament el tallar i enganxar, cortar, pegar de l'ordinador, però gairebé.
I tant. La pel·lícula, ara ho dèiem, que es van rodar juntes i per tant arranca amb un resum de tot el que va passar a la primera part, que és allò que passa quan fa gaire temps no ens en recordem, no? Tots fem una mica la història, les aventures de D'Artagnan, un jove que somia amb unir-se al cos dels mosqueters de Lluís XIII, amb Athos, Porthos i Aramis, s'enfrontarà al cardenal Richelieu i a la misteriosa Milady de Winter. Recorrem espais mítics de França, com és el Museu de Louvre, les clavegueres de París, l'Hotel dels Invàlids, entre altres. Per tant, és tot un escenari coneguts en part. El repartiment... Hi tenim a François Civil, a Vincent Cassel, a Pio Marmay, a Romain Duris i a Eva Green. I el director és Martin Bourboulon. Va debutar el 2015 amb Papà, Mamà. El 2020 va estrenar Eiffel. I ara ha rodat aquestes dues parts, com dèiem, dels personatges dels Tres Mosqueters.
Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
Eres la mujer más bella que he visto jamás.
Estar viva me resulta fascinante.
¿Vela?
¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? Voy a pegarle al bebé.
Debemos experimentarlo todo. No solo lo bueno. También la degradación.
¿Cantamos?
El horror. La tristeza. Así conocemos el mundo. Y cuando conocemos el mundo, el mundo es nuestro.
I acabem les novetats amb una de les estrenes més anunciades i esperades i que ara sí ja té confirmada totes les nominacions possibles dels grans premis. Estem parlant de Pobres Criatures, recordem-ho, després en parlarem, 11 nominacions als BAFTA i 11 als Òscar, han coincidit en número, a banda de tenir premis com el Lleó d'Or a Venècia, dos premis als Globus d'Or i molts d'altres que ja anirem comentant. És el darrer treball del seu director Yorgos Lanthimos, amb 141 minuts de durada, això és important, i amb la clara intenció de sorprendre, sobretot amb un producte d'entrada del gènere fantàstic, de la ciència-ficció, i, a més, comèdia romàntica màgica. Per tant, tenia tots els paràmetres per ser un títol important a Sitges, que és on vàrem poder veure la seva preestrena mundial. Està basada en una novel·la del mateix títol d'Alasdair Gray i és molt fidel al seu esperit amb una crítica, jo diria que fa una crítica i una sàtira a les societats modernes que, com sempre expliquem, oprimeixen a l'individu, però sobretot, principalment, a la dona. Tot i situar-se en l'Europa del final del segle XIX, aquella hipòcrita Anglaterra victoriana, el discurs i moltes coses de les que sentirem i veurem segueixen vigent a l'actualitat.
Com passa moltes vegades. L'argument ens presenta el científic Goldwyn Baxter, que ha creat de la seva mala jove Bella Baxter. Sota la protecció del doctor, aquesta jove està ansiosa per aprendre tot el que significa la vida, entre altres coses també descobreix el sexe, amb ganes de conèixer tot el món, s'escapa amb un advocat que la portarà a diferents continents. Quan descobreix tot el que hi ha, tot el que està veient, defensarà la igualtat i l'alliberament per tothom. En el repartiment hi tenim a Emma Stone, Mark Ruffalo i William Dafoe en els papers principals, tres grans actors.
Exacte.
I com hem dit, el director és Yorgos Lanthimos, també és el guionista i actor. Debuta el 2009 amb Canino, després ha signat títols com Attenberg, Alps, Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado i La favorita.
Però no acabem aquí les pel·lícules, ja ho hem dit, que hi havia dues recuperacions, són aquells dos títols que a l'estiu va canviar de nom i es va dir Barbieheimer.
Sí.
Barbieheimer. La primera, evidentment, com heu deduït, és Barbie, aquella pel·lícula que va esgotar la pintura rosa a tot el mercat mundial, amb Margot Robbie de protagonista, amb una escenografia demanada per ella especialment a la directora, que no abusava ni dels cromes ni dels efectes digitals, sinó que la majoria de coses que es veien a la pel·lícula eren reals, eren plató. Si ha estat nominada com a pel·lícula, jo diria que perquè ara, ja fa molts anys, són 10 les nominades, jo crec que si haguessin seguit sent com abans 5, poder no hi seria, en aquest grup. Però no ha estat nominada ni com a directora, ni com a actriu la Margot Robbie, i sí que té dues nominacions secundàries, Ryan Gosling i American Ferrara, que precisament l'actor ja s'ha queixat de que com podia ser que la directora no estigués nominada.
Doncs bé, aquesta és la primera, però després l'altre títol recuperat és Oppenheimer, és el darrer treball de Christopher Nolan, un treball de 3 hores i només, atenció, 57 dies de rodatge. Que
un rècord, un rècord de les més curtes de rodatge.
I tant, també encapçala les nominacions de BAFTA i Òscar amb 13 candidatures en cadascuna d'elles, molts números per l'actor principal, Cillian Murphy, director no en té cap i per alguns apartats tècnics.
Una injustícia com una altra, que Christopher Nolan no encara tingui. No tingui cap Òscar com a millor director. Dit això, amb tot aquest reguitzell de títols, veiem com queda distribuïda la cartellera. Tenim 5 doblets. Qualquiera menos tu, dissabte i diumenge només, o fa 3 dies no, fa doblet amb Canigó 1883. Després tenim Wonka amb Barbie, una parella curiosa,
sí.
Veure junts a Wonka i a Barbie. Migración, un viaje patas arriba amb El Correo. Los que se quedan amb Oppenheimer. I per últim, Patrick amb La zona d'interès. I a les tres sales restants, dos més de les novetats que arriben avui, Los tres mosqueteros, Milady i Pobres criatures. I la última sala, Beekeeper, El protector.
Doncs ja veieu, que tenim moltes pel·lícules i, per tant, sobretot sempre us diem que quan vulgueu anar-ne a veure una, prèviament us pugueu informar dels horaris. Per l'agenda, no s'acaba aquí, hi ha moltes activitats. Per avui tenim doblet de cinema. Per una banda, nova projecció des del cicle de cinema La petjada humana i altres animals, de l'Espai Cràter d'Olot. En aquesta ocasió podrem veure el documental Honeyland, una pel·lícula nominada a millor pel·lícula estrangera i millor documental als Òscar i Premis de Cinema Europeu, i també premiada com a millor documental al Festival de Sundance, al Docs Barcelona i a la Seminci de Valladolid. Podeu veure Honeyland, la història d'una mare i una filla apicultores en un remot poblet dels Balcans, avui a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot. I, per altra banda, per completar aquest doblet excel·lent, Cineclub Olot us presenta El nen i la garça, dirigida per Hayao Miyazaki i produïda per Estudio Ghibli. nominada als Òscar com a millor pel·lícula d'animació. La història segueix a Maito Maki, un nen que descobreix una torre abandonada al seu nou poble que el porta a un món diferent. El nen i la garça la podeu veure a 2:15 de la nit al Cine Olot.
I per demà dissabte, inici de les projeccions de Cine Xic a la Biblioteca Marià Vallreda d'Olot, una iniciativa, ja sabeu, d'Òmnium Cultural i les distribuïdores Pac Màgic i Rita i Luca, i que presenta la pel·lícula Ratolins i guineus, una amistat d'un altre món, on a través del retrobament de dos eterns enemics ens parla de la recerca de l'amor i la valentia per superar prejudicis. Podeu veure aquesta pel·lícula demà dissabte a les 5 de la tarda a la Biblioteca d'Olot. I per últim, ja anoteu que el proper dijous, el dia 1 de febrer, primer dia del mes, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Qualquiera menos tú.
Doncs vinga, anem de celebració. Ho fem amb un actor que aquest diumenge bufarà 43 espelmes celebrant l'aniversari. Ell diu que els seus actors preferits són Tim Roth i Emma Thompson. No sabria per quin decantar-se, però pel que fa a la música no té dubtes. Elijah Wood es declara tot un veritable Beatle maníac. Long and winding road
that leads to your door. Elijah Jordan Wood va néixer el 28 de gener de 1981 a Cedar Rapids, Iowa, Estats Units. Mitjà de tres germans, la petita també és actriu, des de molt jove apareix a anuncis publicitaris a Los Angeles, on la família s'hi havia traslladat. El debut al cinema va ser sonat. Participa a Regreso al Futuro 2 de Robert Zemeckis.
Mira ese 4x4. Es fabuloso.
Muy bien, atrás.
Si lo tuviera, Jennifer, ¿no crees que sería estupendo ir al lago en ese todoterreno? Poner dos sacos de dormir atrás y tumbarse bajo las estrellas.
Basta.
¿Qué?
¿Lo sabe tu madre? ¿Lo de mañana por la noche?
Oh, vamos, mi madre cree que voy de camping con los muchachos. Jennifer, a mi madre le daría un patatús si supiera que voy contigo y me echaría un sermón de campeonato. Diría que ella nunca hacía esas cosas de joven. Creo que nació para monja.
Solo intenta que seas formal.
Pues no está teniendo ningún éxito.
Poc després del debut apareix en un breu paper a Asuntos Sucios de Mike Figgis amb Richard Gere i Andy Garcia. La bona actuació al tercer treball, Avalon, li va proporcionar molt bones crítiques i l'inici d'una carrera amb títols destacats. És el cas de El Buen Hijo, on compartia protagonisme amb Macaulay Culkin, Les aventures de Huckleberry Finn, adaptació del clàssic de Mark Twain, Un muchacho llamado Norte, Flipper i The Faculty.
Però l'ascens a la fama i l'estrellat es va produir, evidentment, quan va ser elegit per interpretar el paper de Frodo Bolsón en l'adaptació cinematogràfica de El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien, i que va dirigir Peter Jackson.
Me pregunto si la gente me dirá algún día: cuenta la historia de Frodo y el anillo. Y diré, sí, es una de mis historias favoritas. Frodo era muy valiente, ¿verdad, padre? Sí, hijo mío. El más famoso de los hobbits. Y no es decir poco.
Olvidas a un personaje fundamental. ¡Sam Sagaz el Bravo! Cuéntanos más cosas de Sam. Frodo no habría ido tan lejos sin Sam.
Venga, señor Frodo. No se burle, yo hablaba en serio.
L'any 2006 estrena Bobby, un drama polític dirigit per Emilio Estevez, i el 2008 Los Crímenes de Oxford, coprotagonitzada per John Hart. Després de 5 anys sense rodar, Eugenio Mira el dirigeix a Gran Piano, Nacho Vigalondo a Open Windows i Vin Diesel comparteix pantalla amb ell a El último cazador de brujas.
Els dos anys següents els dedica a la televisió estrenant la sèrie Dirk Gently, l'Agència de Investigaciones Holístiques, que duraria 2 temporades i interpreta el poeta Percy Shelley en un episodi de la sèrie Drunk History del 2019, el mateix any que protagonitza la comèdia de terror Ven con papá.
¿Y no hubo ningún forcejeo? ¿Estaba enfermo?
No, como le he dicho, parecía estar bien. Dijo que le dolía el pecho y se cayó.
¿Me prometes que dices la verdad? No, eso no me sirve. Tienes que decirlo en voz alta.
Le prometo que digo la verdad.
Després d'aprovar amb la televisió, també entra en el terreny de la producció cinematogràfica. És el cas de Mandy, amb Nicolas Cage, a qui també produiria Connor Out of Space, It Was Cruel, Daniel Is Unreal i un remake de El Hombre con Rayos X en los Ojos de Roger Corman.
L'any 2021 coprotagonitza amb Lucky Kirby la pel·lícula Ted Bundy en la mente de l'assassino. I l'any passat ho vam poder veure a les sèries Yellow Jackets i Soy Virgo. Amb nous projectes a punt d'estrenar, Elijah Wood encara ens ha d'oferir moltes hores de cinema. De moment, però, aquest diumenge el que ha de fer és bufar 43 espelmes celebrant el seu aniversari per molts anys.
Tres raons de pel·lícula.
Doncs vinga, anem ara a fer d'advocats. Us defensarem una pel·lícula de la història del cinema i us donarem tres raons clares per les que hauríeu d'anar a veure-la. Avui, tot un clàssic, El servicio de las damas.
Vaya, vaya, vaya. Imaginaos todos los bulos reunidos en una sola habitación.
Y no te olvides de Carlo.
No me olvido de Carlo.
No se preocupe por mí, soy como un miembro de la familia.
No te vayas. No te importará que hable de asuntos familiares, ¿verdad, Carlo, amigo mío?
No, en absoluto.
Oh, Alexander, espero que no vuelvas a insistir en esos sórdidos asuntos económicos.
Acabo de repasar las facturas del mes pasado y me parece que me habéis confundido con el Banco Nacional.
No empieces otra vez, papá.
No me importa darle al gobierno el 60% de lo que gano, pero no puedo hacerlo si mi familia se gasta el 50%.
You look at me and wonder. You look at me and doubt.
Doncs sí, anem a veure aquestes raons. La primera raó, perquè El servicio de las damas és una de les més àcides, originals i brillants crítiques de l'alta societat que mai s'hagi filmat. Dirigida per Gregory Lacava, està considerada una de les millors pel·lícules de la dècada dels 30.
Segona raó, perquè va ser la primera pel·lícula en rebre les quatre nominacions de repartiment.
Això té mèrit, eh?
I tant. Les dues d'actor i actriu principal i les dues d'actor i actriu de repartiment. Ells eren William Powell, Carol Lombard, Misho Auer i Alice Brady. A més, va ser nominada a millor guió i a millor direcció.
I la tercera i l'última raó, perquè tot i haver passat prop de 90 anys des de que es va estrenar, El servicio de las damas segueix sent divertida i una joia esbojarrada plena de disbarats i denúncies atemporals, però que, com dèiem al principi del programa, segueixen vigents. Hi ha qui assegura que és la recepta ideal per sortir de qualsevol depressió. Millor que el Prozac, vaja.
Doncs vinga, avui a l'apartat d'actualitat tenim aquesta sintonia que ens indica que parlem de premis. Ho fem sovint perquè a la temporada hi ha diverses cites importants.
I ara venen ben seguits tots ells.
Sí. I ara venen de grosses també, evidentment, tots són importants, sempre ho diem. Però bé, n'hi ha que són com més mediàtics, eh? Ara tenim els grans premis de la temporada. En espera del Goya i Gaudí, ja tenim candidats pels BAFTA, eh? La setmana passada ja ho avançàvem, i també pels Òscar. Les dates 18 de febrer i 10 de març, respectivament. Pel que fa als premis britànics, els BAFTA, que ja també ens donen pistes pels Òscar, tenim la Sociedad de la Nieve, de Bayona, ja ho vam dir, que haurà de lluitar amb la zona d'interès, amb Anatomia d'una caïda, Vides passades i 20 dies en Mariupol, en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa.
I que no ho tindrà fàcil.
No, ho dèiem, a vegades també depèn de l'any en el que estrenes, no? És a dir, no, tots sabem que els premis no sempre vol dir tenir un premi si és la millor pel·lícula ni molt menys, no. I tenir qualitat, però a vegades això no va així.
El que passa és que per al pòquer de títols que tenim, abans ho comentàvem, pot ser que tingui més possibilitats pel Oscar que no pas pel BAFTA.
Podria ser. Per altra banda, dit també que Oppenheimer encapçala la llista amb 13 nominacions, seguida Pobres criatures amb 11, mentre que Barbie, com dèiem, es desinfla perquè no apareix ni en l'apartat de millor pel·lícula ni tampoc de millor direcció, eh? En aquestes categories poden optar premi com a millor pel·lícula, a banda d'Oppenheimer, Anatomia d'una caïda, Los que se quedan, Los asesinos de la luna i Pobres criatures, i com a millor direcció Andrew Haight per Desconocidos, Justin Triet per Anatomia d'una caïda, Alexander Payne per Los que se queden, Bradley Cooper per Maestro, Jonathan Glazer per La zona d'interès i Christopher Nolan per l'esmentada Oppenheimer. En el terreny interpretatiu sí que tenim a Barbie, amb Margot Robbie i Emma Stone per Pobres criatures en l'apartat femení, i una altra pugna en el masculí serà la de Cillian Murphy per Oppenheimer i Paul Giamatti per Los que se queden.
I com sempre comentem, què té a veure tot això amb els Òscar? Perquè tothom es mira o es fixa molt amb els BAFTA per referir-se després al que podria passar en els Òscar. Ara ho veurem perquè aquest dimarts es varen anunciar ja les nominacions. En parlarem perquè tenim temps, la gala, com dèiem, no és fins al 10 de març, però de moment podem destacar algunes coses. Per exemple, el que dèiem, Juan Antonio Bayona aconsegueix una fita històrica perquè ha estat nominat en dues categories, La Sociedad de la Nieve com a millor pel·lícula internacional i també, dintre del seu equip tècnic, com a millor maquillatge i perruqueria. Són dues persones concretes que ja varen guanyar un Òscar per la pel·lícula El laberinto del fauno, per tant, no és el primer cop que estan nominades, i a veure si és veritat que no serà l'únic que van guanyar el premi. Una altra bona notícia és que Robot Dreams,
sí,
de la pel·lícula
de
Pablo Berger, sí, ha aconseguit estar nominada com a millor pel·lícula d'animació, que això també és interessant. La favorita de totes, ja ho hem dit més d'un cop, i avui mateix, Oppenheimer, nominada 13 ocasions en 13 categories, incloses millor pel·lícula, direcció, guió adaptat, actor protagonista Cillian Murphy, i la segueixen Pobres criatures amb 11, Los asesinos de la luna de Scorsese amb 10, Barbie de 8, Los que se queden amb 5 i American Fiction amb 5. Com a millor director, Christopher Nolan per Oppenheimer, Jonathan Glazer per La zona d'interès, Justin Triet per Anatomia d'una caïda, Martin Scorsese per Los asesinos de la luna i Yorgos Lanthimos per aquesta que avui mateix hem explicat, Pobres criatures. I acabant amb interpretació, la teòrica lluita femenina estarà entre Emma Stone per Pobres criatures i Lily Gladstone per Los asesinos de la luna, però que es completarà també amb Annette Bening per Niat, Carey Mulligan per Maestro i Sandra Huller per Anatomia d'una caïda. Pel que fa als actors, en aquest cas la disputa en principi, pel que es va dient teòricament, és entre Cillian Murphy per Oppenheimer i Paul Giamatti per Los que se queden, però cal tenir també molt en compte Bradley Cooper en el seu paper per Maestro, i completa aquest quintet Colman Domingo per Rustin i Jeffrey Wright per American Fiction. Anirem comentant, com dèiem, la resta de nominats i veurem com van una mica les travesses d'aquí al març, i també repassarem on es poden veure, si et sembla, per la setmana que ve, sí. Prepararem un dossier de BAFTA, Goya, Gaudí i Òscar, on es poden veure les pel·lícules, perquè, per sort o per desgràcia, actualment, a banda de les sales de cinema, que també les detallarem, hi ha molta plataforma on es pot recuperar molts dels títols que hem esmentat avui.
Ho farem de cara a la setmana vinent.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent, abans de les entrades, us avancem què us explicarem, a banda d'això que ens dèiem, jugarem a les pel·lícules i ens quedarem atrapats en un any i en un títol estrenat precisament a aquell moment.
Doncs com deies, anem a regalar entrades, recordem la pregunta, que també l'hem dit a l'entrada del programa, quina és la pel·lícula que més us ha impactat en la vostra vida? Que suposo que per diferents motius n'hi ha moltes.
Sí, perquè, per exemple, hi ha gent que ens diu Dirty Dance, per exemple, Dancing, perquè ens va agradar molt, és a dir, un impacte positiu, no tot ha de ser un impacte negatiu. I tenim de tot tipus, des d'ET, Titanic, Jurassic Park, Casablanca, Gladiator, Apocalipsi Now, Lo Impossible, Terminator, Forrest Gump, La Guerra de les Galàxies, Alien, en fi, de fet hem tingut 70 respostes, per tant, totes elles encertades perquè eren d'opinió. Us agraïm des d'aquí que participeu perquè ens agrada molt escoltar i poder llegir el que ens dieu. I entre totes aquestes respostes s'emporta aquesta setmana les dues entrades, gentilesa de Cinema Zulot, l'Esther Arau, que ella ens ha dit, al final de l'escalera, quin trauma, no sé quina edat tenia, però els pares la van llogar al videoclub i jo no l'hauria d'haver vist. Coses d'aquelles que a vegades passen.
Acostuma a passar, sí, amb molts pares ens ha passat que els nostres fills han vist alguna pel·lícula
que ens
que
encara que
crèiem que podia ser interessant i adequat per ells, ells no opinaven el mateix, o no han opinat el mateix al llarg de la vida. Anem per la pregunta de la setmana vinent. Hem parlat d'aquesta Los tres mosqueteros Milady i que una de les curiositats i segurament coses positives del seu rodatge és que es varen utilitzar 9.000 extras. Per tant, què volem saber aquesta setmana? Doncs una cosa tan senzilla, tan divertida com pot ser, el fet de que ens digueu En quina pel·lícula us hauria agradat fer d'extra i per què?
Va, vinga, segur que hi ha alguna que dius, mira, allà passant pel mig m'hagués agradat, pel motiu que sigui. Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres, com a paper d'extra, de secundari o principal, el que fem és cada divendres tornar aquí a Ràdio Olot per continuar parlant de cinema.
Doncs vinga, que passeu un molt bon cap de setmana.
Just to cure it, 'cause I can't ignore it. If this love makes me wanna turn around.